Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Donald Trump i Kamala Harris esgoten les últimes hores de campanya electoral en estats clau per elegir el pròxim president nord-americà. Els sondejos els donen un empat tècnic en els comicis presidencials més disputats de la història. Més de 78 milions de nord-americans ja han votat de forma anticipada. L'expresident republicà fa una marató de fet de mítings en tres estats decisius, Pennsylvania, Michigan i Carolina del Nord, on ha tornat a carregar contra la immigració.
That's 1 million fake jobs.
Hi ha 1 milió de llocs de treball falsos. I quan mires els números, tampoc sembla tan bo, no com el nostre mandat. I mentrestant, el 100% dels llocs de treball nets creats aquest any han estat per a migrants.
A Pennsylvania, la vicepresidenta dels Estats Units i candidata demòcrata ha enviat missatges d'optimisme per guanyar vots.
Afrontem una de les eleccions més transcendentals de la nostra història i l'onada ens va a favor. La podeu sentir?
Els primers col·legis electorals de la costa est obriran a partir de les 5 de la matinada a l'estat de Vermont, 11 del matí, hora catalana. Més notícies amb Marc Teixidor.
Els equips de rescat continuen amb les tasques de recerca de desapareguts al País Valencià després de la Dana. Segons l'últim balanç, el nombre de víctimes mortals és de 211. El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià assegura que d'aquestes se n'han identificat 111. Tot i això, la Unitat Militar d'Emergències, l'UME, es prepara per un escenari pitjor. Ho assegura el cap de la unitat, Javier Marcos.
Inicialmente había una morgue aproximadamente para 100 fallecidos, pero rápidamente se vio que no era suficiente. No quiero ser desagradable en mi exposición en cuanto a lo que voy a contar, pero hemos previsto una morgue que hoy tiene capacidad para 400 fallecidos.
El govern català dona per acabada la Dana a Catalunya, rebaixa el nivell d'alerta a prealerta, ho ha anunciat el president de la Generalitat després de la reunió del comitè de seguiment, on també anuncia que l'executiu actualitzarà els protocols de protecció civil per millorar la resposta a possibles nous episodis de tempestes intenses. El servei de Rodalies de Renfe ha tornat a funcionar després d'estar més de 7 hores aturat. En canvi, el 100% del servei a les línies regionals s'anirà recuperant al llarg del matí d'aquest dimarts. L'aeroport del Prat també ha recuperat l'operativa, però amb retards acumulats de fins a 10 hores.
El sector bancari ofereix als damnificats per la Dana una moratòria de 3 mesos en el pagament de les hipoteques. Les tres principals patronals de la banca s'han posat d'acord per establir mesures per alleugerir la càrrega financera de les famílies, però també de les micropimes i dels autònoms, que també es podran acollir a aquesta moratòria en cas que tinguin contractats préstecs bancaris.
També Hisenda ha suspès el cobrament del segon tram de l'IRPF als afectats per la Dana al País Valencià. La mesura l'aprovarà demà al Consell de Ministres i afectarà uns 200.000 contribuents, als quals la declaració del 2023 els va sortir a pagar i van fraccionar el pagament, el segon dels quals s'havia d'efectuar aquest dimarts. L'agència tributària ja ha contactat amb les entitats bancàries perquè no passin el càrrec. En el cas que es cobri, es farà una devolució immediata. Ha mort als 91 anys el músic i productor musical nord-americà Quincy Jones. Entre els seus treballs més coneguts destaca el disc benèfic del 1985 We Are The World i l'històric Thriller de Michael Jackson. Durant 6-7 dècades va treballar amb nombroses estrelles de la música com Frank Sinatra, Aretha Franklin, Donna Summer o Ray Charles i va guanyar una trentena de premis Grammy, inclòs el Grammy Legend Award. El seu àmbit d'interès abastava el jazz, el pop i el soul i va compondre i produir desenes de bandes sonores per a la televisió i el cinema, com la de la pel·lícula El color púrpura de Steven Spielberg. I als esports, afectacions dels aiguats també al món de l'esport. El Joventut Badalona ha viatjat a Itàlia amb 11 hores de retard en el seu vol. Arribarà de matinada a Trento, on aquest dimarts té partit de l'Eurocup a les 8 del vespre.
El Girona ha pogut viatjar sense problemes a Eindhoven. L'equip de Mitchell té partit de Champions aquest dimarts a 6:45 de la tarda. Mitchell recupera el porter Pau López. El Girona afronta el partit amb 8 baixes per lesió.
Aquest dimarts a la Champions també juga el Madrid contra el Milan.
I el Barça viatja aquest dimarts a Sèrbia per jugar dimecres al camp de l'Estrella Roja, també a la Champions. Eric García continuarà de baixa una setmana setmanes. Aquest dilluns el Tot Costa ha avançat que pateix una pubàlgia.
La Lliga està resignada a fer marxa enrere en el partit de Miami entre el Barça i l'Atlètic de Madrid a finals de desembre perquè no té garanties d'autorització per part de la Federació Espanyola de Futbol.
I jugat aquest dilluns a primera, Celta 1, Getafe 0.
I Roger Grimau és el nou entrenador del Dinamo de Bucarest romanès. Signa per 3 temporades, serà la seva segona experiència en una banqueta professional després d'entrenar el Barça la temporada passada.
Fins aquí les notícies.
El 5 de novembre, el món pot canviar de rumb. Donald Trump i Kamala Harris s'enfronten en unes eleccions decisives als Estats Units. I al matí de Catalunya Ràdio hi serà per explicar-ho.
Fins aquest dijous, especial eleccions als Estats Units amb Ricard Ostrell.
I amb Francesc Garriga, amb Sèrie Sarnades, Frederic Vincent, Luis Rojas Marcos, Valentí Fuster i Ariadna Ferrés.
A més, l'anàlisi de Laia Balcells, Núria Ribó, Gustau Alegret, Ferran Fernández, Sílvia Còpolo i Xavier Vilà.
Viu la setmana decisiva de les eleccions dels Estats Units amb el Matí de Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dilluns d'inundacions, de carreteres tallades, de cotxes atrapats i de servei de rodalia suspès? Però qui sap si heu comentat l'alerta de protecció civil? Mira-la, així, eh? Heu rebut l'avís al mòbil? La Mar diu, l'he rebut dues vegades i la veritat, molt agraïda. L'Agustí diu, ahir vaig rebre un avís i aquest matí un altre. S'ha d'agrair. Una altra cosa és si els ciutadans se'n farem prou cas. L'Amàlia diu, sí, l'hem rebut a la feina i el meu cap ens ha enviat cap a casa. La Trini, jo no he rebut res. Això ho trobareu en les nostres xarxes i ara mateix obrim el 932017474 per rebre doncs, les vostres preguntes i respostes. Com aquesta del Joan Manel de Cambrils, diu, l'assegurança dels cotxes cobreix els sinistres i danys causats per la Dana? I les assegurances de la llar cobreixen els danys? L'Esther contesta dient no, el mal fet per l'aigua als cotxes i a les cases ha de ser cobert i reclamat pel Consorci de Compensació d'Assegurances, que ja doncs, paguem tots un impost per això a la pòlissa. La Susan diu, la lletra petita és la que mana. Cada companyia fa la seva i depèn del que tinguis contractat. Si t'ho compensen, perfecte, però et pots trobar que t'apugin la quota el mes següent. Ells no hi perden mai. I diu, si m'equivoco, m'ho dieu. I el Josep diu, pregunteu si voleu els afectats al volcà de la Palma. Aquesta és la sintonia i aquest és el telèfon, el 932017474, amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i també espurnes populars. Anys, danys i desenganys tornen els homes i dones estranys.
Dites fites.
galeta de categoria Mr. Michael Jackson. Aquí recordem perquè doncs, el seu principal productor, Quincy Jones, un dels grans de la música, ens ha deixat avui als 91 anys a casa seva, a Bel Air, a Los Angeles, lloc que segurament coneix molt bé la periodista Núria Ribó, corresponsal de la televisió espanyola als Estats Units durant 10 anys, i que ara hi és per saber de primera mà quin serà el futur president dels Estats Units, que és, doncs, qui serà triat aquest dimarts 5 de novembre. Núria Ribó, bona nit, bona tarda per tu.
Molt bona nit, molt bona tarda. Doncs sí, la veritat és que no només aquí. Jo crec que el món sencer està absolutament pendent del que pot passar dintre d'unes hores a aquest país. Estic seguint ara aquí la televisió. Realment s'han acabat els adjectius per parlar del dia de demà. Impredictible, serà el dia més esperat. Estan les enquestes absolutament apretadíssimes. I Pennsilvània en aquests moments sembla que és l'estat clau on es pot dirimir gran part, perquè fins ara anàvem parlant de 7 estats, i també estava Michigan, però en aquests moments, per exemple, hi havia un expert, un funcionari de l'època d'Obama, que diu, hi han 3 estats importants demà, Pennsilvània, Pennsilvània i Pennsilvània. O sigui que hem d'esperar demà, i ojalà demà puguem saber resultats, perquè quan hi han totes les previsions tan, tan absolutament apretades, es preveu que no la nit serà llarga. Potser, probablement, pugui durar dies. Veurem el que passa.
Núria, Trump reconeixerà els resultats en cas de derrota?
Bueno, ha dit que no. La veritat és que ha dit que no. Aquesta tarda, que tant un com l'altre, Kamala Harris com Trump, estan a Pennsilvània, han fet 4 o 5 mítings, han atrevessat l'estat, i realment ell ha arribat a dir que va fer un error sortint de la Casa Blanca fa 4 anys, el 2020, quan ell des del primer moment va dir que allò era un frau electoral, la mateixa nit del 4 de novembre, diu, em vaig equivocar, no tenia que haver sortit de la Casa Blanca. Imagina't si està dient això, què passarà demà? A més, ha preparat a tots els seus seguidors que en el moment que vegin resultats que no li són favorables, que ho comencin a posar en dubte. S'ha creat un estat d'opinió que és perillosíssim. Ara fa molt poc també responsables de la policia de Washington DC estaven parlant a tots els estats. Vull dir, hi han desplegaments de policia i de control per evitar violència. O sigui, estan preparant-ho tot, no només per demà a les votacions, als centres de votació, sinó a la nit, a partir de que comencin a sortir resultats, jo suposo que hi haurà un gran desplegament de la Guàrdia Nacional en els 50 estats d'Estats Units.
Com ho veus tu personalment?
Jo ho veig... Mira, no sé per què aquestes coses que de sobte comences a olorar algú que és un intangible, no sé per què, i m'arrisco molt, perquè la gent que en sap i fa enquestes diuen que està apretadíssim. Jo penso que des de fa unes 24 hores veig més possible de guanyar a Kamala Harris. Però també et dic que fa 8 anys amb Hillary Clinton front a Donald Trump, també ho vaig dir, no ho vaig dir jo sola aquella nit, ho deien les enquestes, en un 96% deien, molt pocs van ser els que van encertar que guanyaria el Donald Trump, o sigui, aquella nit em vaig equivocar. Veurem demà, espero que no ens equivoquem, perquè realment la possibilitat d'un triomf de Donald Trump, jo crec que és un canvi de paradigma, un canvi social, polític, geoestratègic, no només dintre del país, sinó arreu del món. Està acabant la campanya amb un discurs superviolent en contra de la immigració. Aquests dies s'anava dient que un immigrant que mati a un americà tindrà la pena de mort, o sigui, que es passa pel forro als judicis i tenint en compte que als Estats Units no tots els estats tenen pena de mort. Són 37 estats. O sigui que podrien, diguéssim, assassinar amb un americà i un que fos immigrant i ell ha dit que hi hauria pena de mort. Ha dit també avui que si no frenen la immigració des de Mèxic els hi arribarà a pujar els arancels i els impostos fins al 100% als productes que envien cap aquí. O sigui que realment les amenaces que està fent i el discurs sobre l'immigració, jo crec que estàs el més salvatge que he escoltat mai.
Núria, el fet de ser dona i afroamericana juga en contra de Kamala Harris?
El fet de ser dona Jo crec que el fet de ser dona, perquè pensa en un afroamericà com Obama, realment va ser importantíssim el fet de que fos afroamericà, que fos negre, realment va ser un impuls total a la seva campanya. Fa molts dies que diferents diaris, l'altre dia el Washington Post, es plantejava: estem realment preparats per tenir una dona president? Jo me'n faig creus, quan Europa i la resta del món, Àfrica, hi ha dones governant, a Àsia n'hi ha, i no cal que ho digui d'Europa, que aquest país, que el tenim tant de referència, que encara es pregunti si és possible que estem preparats per trencar aquest sostre de vidre, que recordem que Hillary Clinton va estar a punt de trencar-lo, però no el va trencar. Doncs bé, estem a... Jo crec que estem com aquella pel·lícula de Woody Allen, Match Point, recordeu allò, aquell anell?
Sí.
Cling, cling. Sí. Jo diria que és un Match Point, i jo, mira, m'arrisco i dic que el Match Point se'n va cap a la banda de Kamala.
Tant de bo,
veurem
però...
el que passa. I la meva opinió no té cap força ni res, perquè estic seguint-ho com ho segueix tothom. Només hi ha, i això sí que ho voldria recordar, un professor de l'American University, el professor Leachman, que fa no masses dies va sortir a La Vanguardia, que ell ha predit, en base als seus càlculs que fa, durant 40 anys, els 10 últims presidents, i els ha guanyat sempre. Inclús Donald Trump, quan ningú li donava 5 cèntims. I aquesta vegada ha dit el professor Leachman que guanyarà Kamala. No sé, jo creuo tots els dits del món i més.
Catalunya Ràdio hi és, i ara en teniu una mostra amb la Núria Ribó. Núria, vas arribar a conèixer Quincy Jones?
No, només per discos, i no el vaig arribar a conèixer, però realment sí, avui quan... Mira, aquí les notícies estan... van donant notícies d'ell, de la seva vida. Estic veient Michael Jackson i a continuació estic veient Trump i Kamala Harris. O sigui, són les dues notícies d'aquestes últimes hores que estem veient a la televisió.
Quincy Jones, un dels homes fonamentals de la música popular, jazz, hip-hop, banda sonora, soul, pop, Sinatra, Charles, Amy Winehouse, Michael Jackson o Dinah Washington, que està sonant de fons. Ens ha deixat els 91 anys a Los Angeles. A Los Angeles vam coincidir tu i jo, Núria, fa
sí,
uns anys.
Fa molts anys.
Bonic, bonent. I el recordem acomiadant la connexió amb la Núria des de Nova York. Núria, algun missatge pels avis ignorants?
Doncs bé, que escoltin demà la ràdio, perquè realment Catalunya Ràdio seguirà, farà un gran programa tot l'equip del matí de Ricard Ostrell, i també hi serem. O sigui, també hi serem, estarem a Washington. Ara estic a Nova York, demà estarem a Washington, seguint pas a pas tot el que passa amb aquests 50 estats que fan Estats Units, que en aquests moments sigui el punt de mira de tot el món.
Abraçada gran, Núria.
Una abraçada,
Bona
Xavi.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Durán, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i l'Eulàlia de Masquefa.
Mira, una dita fita. A l'octubre finit mor la mosca i el mosquet.
Doncs gràcies. I la línia és totalment oberta, si ho voleu. 93-201-7474. Què diríeu que passarà? El món, geopolíticament parlant, està pendent d'aquest dia 5 de novembre 2024. I algun dilema?
El dilema.
En plena tragèdia al País Valencià, amb persones desaparegudes, cotxes destrossats, pobles incomunicats, carreteres tallades, no es va aturar la picabaralla política entre institucions i partits. Els uns fent caure les culpes en els altres i a l'inrevés, i a l'Albert Durán se li planteja un dilema. Davant una tragèdia així, cal anar tots a la una i després ja discutirem, o millor ventilar responsabilitats des del primer moment.
Hola, bona nit. Mireu, així d'entrada crec que és millor aparcar les diferències i centrar-se en ajudar les persones. És una qüestió d'ètica i de respecte. Com es pot pensar en treure rèdit polític d'una situació quan encara hi ha molts desapareguts i, lamentablement, molts morts encara per trobar. Per molt grossa que te la diguin, no és millor callar i esperar més endavant? Quan la situació s'hagi normalitzat, ja arribarà el moment de tirar-se els plats pel cap i decidir qui té la culpa de què. No oblidem mai, som persones i ens hem de comportar com a tals. En situacions com aquesta, s'ha de respectar el dolor, l'angoixa, la pena. Què pensarà una persona que ha perdut un ésser estimat i que no sap on podrà dormir aquella nit quan vegi dos polítics dient-se allò de «i tu més»? Doncs probablement res reproduïble aquí, i amb tota la raó del món. Ara bé, ens ho podem mirar d'una manera radicalment diferent. La tragèdia no ens ha de fer tancar els ulls davant de la realitat. Les coses no passen perquè sí. Sempre hi ha una causa, i darrere de la causa, un culpable. Entenc el dolor de les persones afectades, i s'ha de tenir en compte, però precisament per respecte a les víctimes, no pots callar i deixar passar els dies. Has de ser responsable. Hi ha errors que costen vides i no es poden deixar passar. Al contrari, s'han de denunciar i com més aviat, millor. Callar i deixar-ho per més endavant és com obrir una porta a la impunitat. I en situacions com aquesta, s'ha de deixar molt clar de qui és la culpa. No fos cas que acabessin posant tothom en el mateix sac. I aquest és el dilema. Davant d'una tragèdia com la de València, s'ha d'ajornar el debat polític i centrar-se en les víctimes, o cal aclarir els culpables des del primer moment? Plats pel cap o tots a una? Com ho veieu? Què faríeu vosaltres? M'ho expliqueu, si us plau.
Primers minuts d'aquest dimarts, dia 5. Línies obertes, no hi ha cap trucada. Si ho voleu aprofitar, 93-201-7474. Una pregunta o una resposta. I si ens acompanyeu fins a les dues, la darrera melodia serà reservada a la Glòria de l'Eixample de Barcelona. Vol escoltar Mi Verdad amb Los Javaloyas.
Es verdad.
Coneixeu Mi Verdad, versió en castellà de la cançó francesa Monge d'O, del compositor francès André Pascal, i que va consolidar la cantant Mireille Mathieu a França, tant a França com a Europa. Eren els anys 60-70. L'adaptació al castellà demostra la versatilitat dels Javaloyas, banda de pop espanyol nascuda a Mallorca, que es veu que va tenir una llarga i exitosa trajectòria durant la dècada dels 60 i 70. Van començar tocant a Mallorca i van acabar amb ressò internacional, per exemple, al costat dels Beatles a Alemanya i en dues pel·lícules rodades a Caracas i Roma. Mi Verdad parla d'un amor únic, insubstituïble i real, i l'ha triat la Glòria, 86 anys, i per cert, Pau, què ens en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. Doncs la Glòria és una persona molt sociable, molt xerraida i molt sentimental. S'ha emocionat molt aquests dies seguint els efectes de la Dana al País Valencià, que li han fet recordar les fortes riuades de Terrassa i Sabadell, del 62. Diu que Ràdio Barcelona va fer programació especial i que ella i la seva cunyada van fer uns paquets grans de roba per ajudar. Recorda que molta ajuda va arribar d'Alemanya. També hem conversat sobre l'amor. Soc molt romàntica, em deia. Per això, quan va sentir aquesta cançó a la ràdio, la va voler apuntar de seguida. I la dita... Aquesta li deia a la seva mare, que va convertir un forn de la Gran Via en una pastisseria molt bona. I quan plovia sempre deia, carrers mullats, calaixos eixuts.
I tant, aquesta la tenim present els que hem crescut en un petit comerç i hem vist aquesta realitat, eh? Dia que plou, noi, calaixos eixuts. I si ens permeteu una petició, reserveu-vos un tema musical. Quin seria i exactament per què el triaríeu? Aquest és el telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
No sé què em fa pensar que la Rosa de Vic triaria Pep Sala. Rosa, bona nit.
Bona nit. Xavier, ahir vaig estar escoltant quan vas parlar amb Pep Sala.
Sí.
I no tinc paraules per apoyar el que està fent.
La Fundació.
Sí, bueno, el que està ajudant amb la música, jo el conec personalment i, bueno, és una passada. Jo tinc un familiar amb discapacitat molt greu i gràcies a persones com ell, que l'han apoyat i l'han ajudat, bueno, li han donat moltes alegries.
Ahir ho va avançar, que està treballant en aquesta fundació per, a través de la música, ajudar persones amb síndrome de Down, entre d'altres.
Sí, sí, ja ho sé, ja ho sé. És que l'estic seguint amb tot. Perquè jo, és el que et dic, tinc un familiar també amb un problema i gràcies a la música va començar amb en Pep Sala. Després també els gossos, una vegada fa molt temps, doncs varen deixar que cantés amb un concert a l'escenari amb ells. I, bueno, està fent coses que, hasta inclús a la Música Viva de Vic, també aquest any va ser el primer any que va cantar, juntament amb un senyor amb la guitarra i el seu germà amb un tambor, acompanyant-lo. I gràcies a moltes persones com en Pep Sala ha tingut moltes alegries.
Doncs...
I és una persona amb una discapacitat, bueno, un 80%. I gràcies, és que no és en Pep només, és, diguéssim, moltes persones que l'han apoyat. I ahir al sentir que parlava amb ell, doncs vaig pensar, avui trucaràs per donar-li les gràcies.
Doncs està molt bé, perquè fem d'altaveu. Per qui no ho hagués sentit, Pep Sala han tret, amb la banda del bar, han tret Sau 30, un nou disc que es diu Filigranes
sí.
en Estèreo, i ens va avançar que està treballant en aquesta fundació.
Sí, sí, sí. És que, a més, és una fundació que és de Calla Tendes, de Sant Tomàs, que també aquest familiar meu també hi va. I el que fan aquesta gent és una cosa fora de sèrie. I inclús ara fa 3 setmanes que estan fent un programa per la televisió, el Nou TV, que se'n diu Discapacití. O sigui, entrevisten una persona... Bueno, és que estan fent coses fora de sèrie.
Celebrem l'entusiasme.
Jo perquè els segueixo bastant per la situació, diguéssim, d'aquest familiar.
Doncs celebrem l'entusiasme que transmet, Rosa, i moltes gràcies.
I gràcies a en Pep i totes les persones que ajuden aquestes persones.
Que sigui ben dit, això.
Bona Molt bé. Nit. Bona nit.
La nit dels ignorants 3.0. 38 anys de coneixement i companyia. There are places I remember
all my life, though some have changed. A mesura que te vas fent gran, vas descobrint més coses de la vida i jo crec que ens hem de ajudar uns als altres a anar. Aquest programa m'ha semblat molt, molt interessant per això, no? Per poder compartir la nostra experiència i ensenyar-nos uns als altres, perquè seguim sent ignorants, però d'alguna manera la saviesa s'adquireix quan comparteixes l'experiència.
Quan escolto La nit dels ignorants 3.0, no sé què tinc.
Este és l'impactant moment de desenes de voluntaris cantant l'himne del País Valencià. Unes imatges emotives que han traspassat fronteres. Unes 100.000 persones s'han desplaçat fins a les zones afectades per ajudar els damnificats i treballar contra el fang i les runes sense descans. Aina Grau, bona nit.
Bona nit, ho diem avui, ja dimarts 5 de novembre, Dia Internacional de les Persones Cuidadores, les quals es dediquen a l'atenció i cura de la gent gran o en situació de dependència. Aprofitem la benentesa per agrair totes les persones cuidadores, com estem veient aquests dies, pels efectes de l'edat.
L'esperit del voluntariat resumeix molt bé el concepte de persones cuidadores. Clara Rosàs és gerent de la Fundació Catalana d'Entitats contra el Càncer i coneix d'allò més bé el potencial d'aquestes persones.
És en moments tan complicats com els que estem vivint on queda clar que el voluntariat és essencial per ajudar i complementar la tasca de les administracions. I fa goig veure com el jovent s'ha mobilitzat, especialment quan sovint diem que la implicació dels joves és molt baixa davant de les necessitats de la societat. Aquest cap de setmana doncs, ha quedat ben palès, no?, que això no és així. Però també hem vist que aquest voluntariat necessita estar organitzat, ja sigui per l'administració o per les entitats socials. Entitats que estan avesades a coordinar, a distribuir tasques entre els voluntaris, a vetllar per la seva seguretat i a coordinar-se amb l'administració.
Des de la Federació Catalana de Voluntariat també saben prou bé la importància de les persones cuidadores no professionals. Ramon Nicolau és el seu president.
La societat valenciana, com totes les societats mediterrànies, és per principi solidària i en moments com aquests és quan es veu precisament la força de la seva acció voluntària. El que és important és que això no sigui una força individual que corre el risc de ser inútil, sinó que cal ser una força col·lectiva organitzada i que porti el suport a tot arreu del territori, i per això és imprescindible la col·laboració entre l'administració i les organitzacions voluntàries. Pensem que ara avui comença a estar encarrilat a València. Benvinguts sigui.
I aquest dijous benvinguda serà la doctora Bou.
Doctora Bou, de nit.
I tancarem la setmana amb la visita de la doctora que vol resoldre preguntes com aquesta relacionada amb les reaccions cutànies que ens va fer l'últim dia la Maria de Girona.
Tinc el cuero cabellut reactiu de tant posar-m'hi des de fa molts, molts anys minoxidil a dosis de dona i d'home amb aquella fe de que em tornés a créixer el cabell. Per favor, em podries recomanar algunes ampolles absolutament naturals que no tinguessin alcohol, perquè l'alcohol, com que tinc reactiu al cuero cabellut, me les poso i em fa mal. No en suporto cap d'ampolla d'anticaiguda.
Era la Maria Dolors, ara siguis la Maria de Girona.
Com ho veu, el fet de que moltes vegades surten reaccions cutànies en determinades zones del cos que tenen una motivació en un òrgan.
Recordeu que donarem prioritat a les persones que ja hagueu fet arribar la vostra pregunta. I quin és el camí, l'habitual?
Exacte, ignorants@catradio.cat, el correu, a les xarxes socials i al WhatsApp del programa, al 667-220-148.
Entrem al pou, a veure què hi hem trobat.
Doncs mira, una pregunta un toc curiosa del Josep de Terrassa. Diu, quants metres de llargada té el cable d'acer del funicular groc de l'aeri de Montserrat?
Què et sembla? Què et sembla?
El de la cistella groga, puntualitza.
Sí, 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 sí.
I afegeix, ha caigut alguna vegada un llamp sobre aquest cable? Què se passaria si mai en caigués un?
Imagino, podeu aturar els dies que hi ha tempesta, això no, no ho sé.
Es deu haver inspirat amb la tempesta d'avui el Josep per fer aquesta pregunta.
Exacte, exacte. Doncs va, 93207474, línies obertes ara mateix a 1:15 d'una.
Ja arriba Creativa Barcelona 2024 amb més inspiració que mai. Del 7 al 10 de novembre a la Farga de l'Hospitalet. Més de 120 expositors i 800 tallers perquè alliberis la teva creativitat amb les millors influencers. Vine a Creativa Barcelona 2024 a descobrir, aprendre i crear. Compra les entrades a creativabarcelona.com i uneix-te a la comunitat més creativa.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia iCat.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
Doncs la pregunta ara és del Terri. Diu, per què no es declara l'estat d'alarma a València? I el Joaquim de la Bisbal d'Empordà diu, encara que no tingui cap pregunta aquesta nit, vull expressar la meva felicitació, i això és a títol personal. I el Sergi de Manresa pregunta, és normal que et cobrin per un pressupost d'una avaria d'un cotxe? Poden cobrar un pressupost? El Jordi diu, si el pressupost implica realitzar unes feines de diagnosi prèvia per saber l'arrel de l'avaria, sí que et poden cobrar aquesta feina de diagnosi. En Joan de Lleida pregunta, com es deien les màquines que hi havia fa uns anys als bars on posaven una moneda per escollir una cançó? I la Maria Glòria diu, jukebox. L'Araceli ho diguem que ho afina, dient que nosaltres en diem gramola. Anirem a Barcelona. Pilar, bona nit.
Bona nit. Miri, és una curiositat que tinc de saber-ho. Com és que cap parròquia d'Espanya, ni de València, ni el bisbe de València, s'han ofert per poder ajudar amb tot aquest terrabastat que està passant a València?
L'Església, no? Quin és el paper de l'Església?
Sí, quin és el paper de l'Església en aquest cas? Mm-hmm. Se n'ha parlat de molts particulars, de molta gent, de molts metges, de molts voluntaris, de molts bomberos, de moltíssima gent. Però el paper de l'Església no s'ha anomenat. Algú podria saber el per què l'Església s'inhibeix d'aquests casos?
Doncs, pregunta interessant. A veure si tenim algú que pugui aportar-hi llum en aquest tema. Alguna cosa més, Pilar?
No, només això, que estic astorada de pensar que la Iglesia, que el clero no s'ha abocat. Si més no, una petita ajuda.
Mm-hmm. No, molt bé. Doncs ens anirem amb el seu permís a Tarragona.
Bé, sí, gràcies.
D'acord, que tingui bona nit.
Bona nit.
Tarragona, Glòria, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, la meva pregunta és va al voltant dels tanatoris i de l'amor. A veure, últimament he anat al tanatori diverses vegades, també he anat al cementiri, Tots Sants, no? I la meva observació és que no veig mai magrebins ni al tanatori fent velles, ni sé on poden ser enterrats aquestes persones quan moren a casa nostra, no? És a dir, on van? Tots els repatrien, tant siguin magrebins, tant siguin xinesos o d'altres cultures, perquè ara hi ha moltíssimes cultures aquí. Llavors la meva pregunta seria aquesta, a on van aquestes persones, si és que fan velles, que podria ser que no en fessin, que ja ho entenc, perquè persones d'aquí tampoc fan vella als tanatoris. Però després, un cop són morts, a on els enterren?
Els enterraments de la col·lectivitat
magrebina. Fan els enterraments? Mm-hmm. Perquè als nostres cementiris, que jo sàpiga, no hi ha un espai.
Mm-hmm.
Igual que hi ha mesquites per anar a resar, per anar a pregar, no sé si és que també hi ha cementiris per ells.
El procés de comiat en la mort, com es segueix?
Com ho fan, com ho segueixen, on van a parar, perquè ja entenc que potser algunes persones són repatriades i volen ser enterrades al uh-huh. seu país, això ja ho entenc. Perquè els seus familiars s'han quedat allí, perquè, bueno, pel que sigui, no? Perquè volen tornar a la seva terra, ja està. Simplement per això.
D'acord.
Aquesta era la meva pregunta.
Gràcies, moltes gràcies, Valori. Bona nit.
Vinga, adéu, bona nit.
Anirem ara a Terrassa, Constança, bona nit.
Hola, bona nit a tothom. Mira, la meva pregunta és per la doctora Bou. Jo fa anys que vaig tindre l'herpes zòster. I una, em va sortir així una punxada molt gran aquí en el llombrigo, amb uns granets, I una doctora em va dir que si em prenia un medicament abans de les 24 hores no tindria efectes secundaris. Aquell medicament em va costar 100 euros, us recordo, però no sé si era, si era un, una indicció o si era uns polvos, bueno, no ho sé. I me vaig comprar això abans de les 24 hores i sí, i no vaig tindre cap efecte secundari, eh? Jo no vaig saber que era un herpes zòster. Però la meva pregunta és, el meu cos ha quedat immunitzat o es pot tornar a tindre l'herpes zòster?
Interessant, Constança.
Molt bé, gràcies, bona nit.
Que vagi bé, bona nit. El dijous sentirem, ja serà matinada de divendres, a la doctora Bou. Anem a Manresa, Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Escolti, li vull dir una cosa, aviam. No començava a la una el programa, el temps?
El programa comença...
A les 12?
El diumenge comença a la una, el diumenge sí.
Ah.
O sigui...
I els dies feiners.
I abans de la Covid també sempre començava a la una. Però
sí.
Ara, des de la Covid, comencem a les 12 de dimarts... o de dilluns a dijous, per dir-ho així.
I aquí no acaba? A les 3 o a les 2?
A les 2, sí, sí.
Ah.
Una hora abans.
Bé, el que... Sí. El que vull exposar és alguna cosa que no... De lo que jo he viatjat i el que sapigué del món... la qüestió que està passant tan terrible a la Comunitat de València i voltants, doncs, i els impediments per arribar a llocs solitaris, pobles petits, barriar, etc., no s'ha fet una cosa que amagada té èxit, i és fer anar avionetes, llançar paperetes a llocs amples de les poblacions, avisant perquè les autoritats s'agafin l'avís de que després vindran altres avions de càrrega, mitjanets, per deixar uns paquetets amb medicines i menjar. I si estarien informats abans, i és una cosa ràpida. Suposo que hi ha d'haver algun... com se'n diu? Algun camp d'aviació petit per aquí. Per aquí, algun
un
aeròdrom, com a Sabadell. Sí. Què li sembla? Jo em sembla que és una qüestió bastant...
No he entès la pregunta.
I ràpida.
Vostè què vol preguntar?
No, jo només estic fent un jurament. Preguntar si algú que sigui pilot, que estigui arrelat amb l'assumpte dels avions, perquè aquí a Sabadell i que conec gent de per aquí. Jo avui aquesta tarda ja he trucat a Sabadell,
però a veure un moment, Joan, vostè busca, digui, a veure si es podria traslladar medicaments amb avió o amb avioneta
i llançar amb paracaigudes.
Una idea de traslladar, diguem, ajuda a través d'un avió o d'una...
Avionetes.
D'acord.
Primer llançar paperetes que s'entengui la gent i les autoritats de la zona. I després anar a uns avions que llançarien amb petits paracaigudes o bé...
O sigui, enviar l'ajuda des de l'aire.
L'ajuda des de l'aire, exactament.
Fem una cosa, Joan, demanem, seria possible, sí. Demanem si primer, si és possible, segur que ens escolta algú que està prou
sí,
autoritzat,
possible, sí.
Seria possible enviar ajuda des de l'aire o realment no paga la pena perquè és molt més viable d'altra manera? Ho demanem,
bueno,
Joan.
És que com que, aviam, aquestes muntanyes que hi ha, aquesta cadena de muntanyes que hi ha a no sé quants quilòmetres de València, que en milions d'anys l'erosió i tots els vents, etc., ha fet la plana de València, de tot el Castelló, tot l'entorn.
Joan,
I després s'ha construït d'aquesta manera, fa que les aigües no puguin passar. Digui.
Tenim gent esperant amb el seu permís, si ens ho permet.
Bé, ja està.
Gràcies.
Tinc un pilot d'aquí, de Sabadell, però no, avui no hi era aquí, que ha anat a buscar bolets.
Ho demanem. Ho demanem a través de la ràdio.
Que pugui demanar.
Gràcies, bona nit.
Doncs moltes gràcies.
A veure si, hi ha algú que ens pugui orientar en aquest sentit. Com ho veuríeu, no?, arribar a traslladar l'ajuda via aire. I ara Roser de Barcelona, que ens truca per primera vegada. Roser, bona nit.
Hola, bona nit. És el primer cop que truco, sí?
Benvinguda.
Doncs moltes gràcies. No, és que he sentit una senyora fa un moment, o fa una estona, que deia que com és que l'Església no s'ha posicionat en tot d'aquesta desgràcia tan grossa que està passant. I bé, hi ha Càritas. Càritas és de l'Església i Càritas està anunciant bueno, per tot arreu. Jo ho he rebut de la meva parròquia aquí a Barcelona, ho he rebut el meu rector de la parròquia on passo l'estiu, és a dir, per tot arreu. Sé que, per exemple, a l'Església de Sant Gregori Taumaturg recullen, hi ha uns horaris de recollida, hi ha bisums de Creu Roja... Ai, perdó, això és Creu Roja, ja no té res a veure. Bé, que ho he sentit i que sé que sí que es fa. Això no vol dir que s'hagi de posicionar potser un rector que surti... No, però és que l'Església és les associacions diverses, no?, que hi ha per aquestes finalitats, i Càritas és l'Església, per tant...
Roser, ja... va bé que ho digui, perquè després escoltarem precisament Càritas des de Tortosa.
Clar, és que m'ha sabut greu que es digui com és, com vulguem... És que sempre acabem pecant de l'Església no fa prou, l'Església no fa prou. El que passa que l'Església potser no fa prou soroll.
Doncs, Roser, ho deixem aquí, que ens entra una entrevista i després doncs... escoltem Càritas.
Molt bé, així es penjo, eh?
Sí, gràcies, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Estem acostumats a moltes realitats, però què passaria si...
Què passaria si una majoria d'inquilins deixessin de pagar el lloguer de l'habitatge?
Que si los alquileres siguen subiendo, vamos a dejar de pagarlos. O sea, es que no aguantamos más, vivimos ahogadas, la mitad de nuestra nómina se va en alquiler, no llegamos a fin de mes, no dormimos por las noches. Entonces, si siguen subiendo los alquileres, vamos a dejar de pagarlos y no va a haber juzgados, policías ni matones que nos puedan desahuciar a todas las que vamos a organizarnos para ello.
Si no hi ha canvis, deixarem de pagar el lloguer, deia Valeria Racu, portaveu del sindicat d'inquilines i inquilins, promotor de la mobilització, juntament amb la Federació d'Associacions Veïnals de Madrid, Amnistia Internacional o sindicats, entre d'altres. I és que milers de persones doncs, reivindiquen el dret a l'habitatge. Ara fa 15 dies passaven una manifestació aquí a Barcelona i també a Madrid. I ens preguntem en quin escenari ens trobaríem si una majoria doncs, deixessin de pagar els lloguers. Carme Arcarazo és portaveu del Sindicat de Llogateres. Carme, bona nit i benvinguda.
Hola, molt bona nit.
I Josep Maria Aguilar, advocat, administrador de finca. Josep Maria, bona nit també i benvingut.
Moltes gràcies, bona nit.
Com valoreu la proposta de deixar de pagar el lloguer i d'on surt, Carme?
La proposta surt de que en l'última dècada els lloguers s'han doblat, estem pagant la meitat del nostre sou al lloguer. Un pis que abans de Barcelona valia 500-600 euros, ara costa 1.000, 1.200, 1.300, i el pis està igual o pitjor. Llavors, fa molt de temps que demanem als poders públics que passin coses, que aturin aquest cicle d'especulació que està passant i que realment s'estan duent per davant a moltíssimes famílies del nostre país. I llavors, bueno, si el que està dient la Valeria és una cosa molt simple, no? Si ells no abaixen els lloguers, els haurem de baixar nosaltres. Ara bé, no estem parlant d'una cosa que hagi de passar demà o que hagi de passar d'aquí un mes, sinó que el dia 23... hem convocat a una manifestació massiva a Barcelona, com la que hi va haver a Madrid ara fa un mes, que hi van anar més de 100.000 persones. Llavors, la idea és, a partir de llavors, començar a organitzar-nos per poder convocar algun dia una vaga de lloguers. Bueno, el que ens n'hem adonat és que realment el poder el tenim nosaltres, no? Som els llogaters els que estem sostenint aquest sistema rendista que ens està empobrint a nosaltres i està enriquint una minoria molt petita. Llavors, evidentment, només la faríem si són molta gent, és una cosa massiva.
Bueno, jo, permeteu-me que us digui, trobo que és una bajanada perquè no té res a veure una cosa amb una altra. Vull dir, el que acaba de dir la companya és de que fa anys que els lloguers estaven a 500 euros i que ara avui estan a 1.000 euros. Fins aquí potser és normal, perquè la crestia de la vida ha pujat amb aquest espai, amb aquest temps, però ara bé, vull dir, proposar...
Que es deixi
de... O es doblar, perfecte, però proposar que es deixi de pagar el rebut de lloguer amb aquestes beneficiant, aquí estàs perjudicant, perjudiques com sempre, com el que acostumeu a fer vosaltres, el sindicat de llogateres, vull dir, anar contra la part feble. La part feble és el pobre propietari, que vull dir que té una rentabilitat del seu lloguer i del seu patrimoni i que pretén cobrar cada mes el que la llei li permet. No anireu mai contra... No, però per l'amor de Déu, però per què no aneu mai contra la Sareb? Però per què no aneu mai contra la Sareb? Per què no aneu mai contra el govern? Per què no aneu mai contra les institucions?
Un moment, fem una cosa, anem repartint joc i així escoltem els missatges.
Val, però és que els coneixo, vull dir, fixa't, deixa de pagar el rebut de lloguer. Perfecte, sense jurar. Molt bé, què passa? Vull dir, a la que el propietari no cobri lloguer, el propietari deixa de pagar l'ascensor. El propietari deixa de pagar la llum de l'escala. El propietari deixa de pagar la neteja de l'escala. El propietari deixa de pagar l'IBI.
Els llogaters tenim uns ingressos que la mitjana són la meitat que la dels rendistes, sense tenir en compte els diners que perceben per les rendes immobiliàries. És a dir, que aquí s'està donant un procés de transferència de rendes d'una majoria a una minoria molt rica. I, per respondre a la pregunta, no? Quina és la diferència entre propietaris i rendistes? És molt fàcil. Un propietari és algú que té un pis, no? Algú que té un pis en propietat o que en té diversos, i un rendista és algú que viu de rendes, és a dir, algú que no ha de treballar per viure, sinó que viu de la feina dels altres a través de llogar pisos. Crec que la diferència s'entén perfectament.
Vull dir, és que és el de sempre. Vull dir, aviam, la Piguella diu, el propietari és el que té un pis però en té diversos. Aviam, Carme, aclara't, un pis...
O que no té algú que viu de rendes immobiliàries és un rendista.
Carme, però si sempre dieu el mateix, sempre aneu contra la part feble, per què no aneu contra el multipropietari? Per què no aneu, per exemple, contra la Sareb, que té 10.000 pisos avui pendents de llogar? Per què no ho dieu contra la Sareb? Per què no aneu contra l'Institut Municipal de l'Habitatge? Per què no aneu contra les entitats oficials? Per què aneu sobre única i exclusivament contra el propietari i el rendista? El propietari que és rendista... Mira,
que ell escolta que el sindicat de llogateres sabrà que fem anys criticant els fons d'inversió i l'impacte que han tingut a l'habitatge.
Val, perfecte, fons d'inversió.
Em sap greu, això no només de fons d'inversió. Aquí va també d'una etapa de rendistes que tenen pisos gestionats per immobiliàries que no han deixat d'asfixiar llogaters a l'última dècada. I a mi em sap molt greu, si us enfadeu, però la gent... Estem farts de cobrar i que el dia 2 se'ns en vagi la meitat del sou a pagar el lloguer. Total, per què? Perquè una persona no hagi de treballar.
Però, Carme, com pot ser que diguis això? Un conjunt de llogaters paguen el dia 2, que és l'obligació de l'1 al 7 de cada mes, pagar la renta com una altra obligació que tenim contractades amb moltes coses de la nostra vida, perquè un conjunt de rentistes... Tu saps el que significa la paraula rentista? Imagino que sí. La paraula, la persona que viu de la seva renta. I això és delictiu?
És abusiu, no és delictiu.
Abusiu, però...
És abusiu que jo i milers de persones en aquest país haguem d'estar mantenint una minoria rica. Sí,
però com pots dir que estiguin mantenint? Però com pots dir que estiguin mantenint? Mantenint que la persona aquesta que és rentista paga els seus impostos.
Els estem mantenint, literalment. Si tenim un 40% de la població a Barcelona, si es llumança i dedicant cada dia 8 hores a treballar i 4 hores aquell dia...
Com tot!
...a pagar-li lloguer a un rendista... Un rendista és un mantingut. És algú que viu
però
de la
com pot ser que diguis aquesta...
Mira,
Carme, però com pot ser que...
Hem aguantat molt. Ho hem demanat, sisplau, moltíssim.
A veure...
Però llavors, com pot...
Si vosaltres heu dit no baixar els lloguers, em sap molt greu...
Nosaltres? Perdona. Aviam, Carme.
No, Carme. Unes darreres reflexions i a veure si seria viable això. Aviam. Seria possible
a mi,
no pagar.
Em sap greu perquè diu quan nosaltres... Perdona, per començar, jo sóc advocat en exercici i administrador de finques col·legiat. Punt i a part. Segona, vull dir, jo estic representant amb un conjunt de propietaris que paguen els seus impostos, tot el que els correspon per poder mantenir el seu pis que van comprar amb sacrifici o van heredar en el seu moment i per heredar van pagar els impostos corresponents. I avui, què passa? No estan explotant. Estan cobrant el rebut de lloguer que ha passat la llei de la vivienda. Ha hagut una limitació amb la renta. I avui els propietaris...
La qual vosaltres us heu posat en tot moment. Si tot per vosaltres els preus del lloguer haguessin seguit pujant fins a límits estratosfèrics, diguem-ho clar.
Però no ha sigut nosaltres, ha sigut el propi govern que ha marcat una llei estatal que obliga
no,
tots els propietaris.
Gràcies a Déu que ara tenim una limitació dels lloguers.
Això, Carme, sí. Ho aconseguit vosaltres, que és una limitació sí. amb el rebut de lloguer. I a sobre què voleu fer? Deixar de pagar?
No. Mira, si voleu us explico de què estem parlant.
Aviam. Aviam, Carme. Sí.
A Barcelona no seria la primera vegada que hi ha una vaga de lloguer.
Però deixa't de les vagues, deixa't de les vagues. Anem a treballar sense fer vagues.
Deixa'm, un moment, Joan Maria, deixem-la explicar, la Carme, que anava a dir.
Aviam, però tot són vagues, et dones compte, eh?
A veure, a veure.
A la nostra ciutat, l'any 1931,
mare
hi ha de donar una vaga de lloguers. Una vaga de lloguers on, davant d'una situació on els llogaters s'estaven encobrint moltíssim, el que van fer alguns és deixar de pagar la totalitat del lloguer i la majoria del que van fer va ser reduir-se l'augment dels lloguers que havia patit en els darrers anys. És a dir, podríem estar dient que si en els últims 10 anys els lloguers s'han doblat, doncs que es reduïssin un 50%, o que es reduïssin amb el percentatge just segons un sou. Evidentment, llavors, hi haurà gent que es preguntarà, això és legal? I hem de ser honestos, no, això no és legal, però tampoc era legal. En aquest país, tots els drets que tenim avui en dia s'han aconseguit perquè hi ha hagut un moment on hi ha hagut gent valenta que s'ha
pensat
que prou i ha fet vaga. Em sap molt greu, però la gent no arriba a final de mes avui. I, per tant, s'han de fer mesures a llarg termini, però s'han de fer mesures a curt termini, perquè, si no, tindrem generacions i generacions perdudes.
I el del dia 23, tu creus que això ho portarà un bon terme?
Home, jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que tothom ho
I aleshores, sentint... Carme, permetem una pregunta, una recepció. Vull dir, si per exemple, vull dir, deixen de pagar el 50% de tots els llogaters que hi ha a Barcelona capital, que, per cert, no es té que viure a Barcelona. Es pot viure a Sant Adrià, Santa Coloma, Montgat, Alella, Mataró. Tothom vol viure al Passeig de Gràcia. Hi ha més pobles o més ciutats a les rodalies de Barcelona.
Li farà gràcia saber que les pujades més accentuades en els últims 5 anys no s'han donat ni a Barcelona, sinó que s'han donat en altres ciutats de l'àrea metropolitana.
Carme, aconseguim que el 50% dels llogaters deixin de pagar la renta, val? Perfecte. De què viuran els propietaris?
Bueno, doncs podrien treballar, no ho sé.
Com? Que podrien treballar? Què has dit, Carme? Que podrien treballar?
Que poden treballar per arribar a final de mes? No ho sé.
Els propietaris? I els llogaters? No diràs, per exemple, que el pobre llogater té que treballar més hores o compartir el pis amb terceres persones per tenir uns ingressos i poder atendre les despeses del pis. No, no, m'estàs dient que el propietari...
Sí, de l'alimentació, del...
I el propietari, que no té alimentació, el propietari.
Evidentment. Però és que, em sap greu, llogar pisos no és una feina, eh? Llogar pisos no és una feina.
No?
Bé, perdoneu, però, Josep Maria...
Ja,
Carme... És un privilegi, no és una feina.
Carme, ah, i et puc fer-te una pregunta per acabar.
Que de...
Què opines de l'ocupació en cada quilo?
Mira, jo crec que l'ocupació en aquest país s'està fent una guerra mediàtica que no té absolutament res a veure amb la realitat. En aquest país tenim unes taxes de morositat ínfimes, ínfimes. I els mitjans de comunicació i la patronal immobiliària esteu fent un relat incendiari sobre un fenomen que és absolutament minoritari.
Però tu l'apoies, Carme, tu apoies...
Per distreure dels temes importants. Carme. No perdem ni un minut parlant d'això perquè és un problema que afecta...
Carme, però jo pregunto...
I a part clarificaré què és l'ocupació. Ho clarificaré perquè tothom l'hi tingui molt clar. L'ocupació es dona quan algú entra en un immoble que porta més de 2 anys buit, en desús.
Segur?
És una cosa molt diferent
I?
De l'allanament de morada. Això és una cosa molt diferent.
I?
Això
Carme.
No passa.
I la persona que té un pis, que porta el pis tancat més de 2 anys, li dona dret a un estrany a entrar, d'ocupar l'habitatge, no pagar la renta, robar, perquè és la paraula, si m'ho permets, l'aigua i la llum de l'escala. Tot això tu ho defenses?
Mira, els poders públics, si el que volen és evitar l'ocupació, el que han de fer és assegurar-se que no hi ha pisos buits i que es mobilitzen els pisos...
No m'has contestat a la pregunta, Carme.
A mi em sembla malament que una mare amb 2 nens que no arriba a final de mes ocupi el pis d'un banc? No, no em sembla malament. Aquesta és la meva resposta.
O sigui, no et sembla malament l'ocupació. Vale, vale.
D'acord, doncs escolteu, Josep Maria, Carme, es veu claríssima que són dues posicions molt, molt distanciades. I Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, Josep Maria Aguilar, advocat administrador de finques, moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies, bona nit.
Val, a tu, bona nit.